Comença-la.
Comença-la. Sí. Bones tardes. Ahir vam parlar durant llarga estona, potser massa llarga, però sempre passa això, quan s'agafa un tema pot ser que s'allargui més del necessari i en canvi hi ha algunes coses que hagin quedat sense dir. I vam parlar molt d'una mena de, no diré dicotomia, però sí de conjunció i al mateix temps complementació entre el tarannà d'una persona, en aquest cas un filòsof, i el que té davant, és a dir, la filosofia, que ja està feta i a la qual ha d'assimilar d'alguna manera o d'una altra. Voldria parlar avui, més aviat que del tarannà, de la filosofia que es presenta, és a dir, amb la qual un filòsof o algú interessat en filosofia s'enfronta. I voldria parlar d'això de l'època actual, perquè naturalment en èpoques diverses una persona que sigui interessada en filosofia s'ha enfrontat amb la filosofia d'una manera diferent. Prenem un cas que sigui extrem. Suposem que en el segle XIV hi hagi un frare franciscà que es dediqui o es vulgui dedicar a la filosofia. La filosofia amb la qual s'enfronta, per així dir-ho, està ja donada. És la tradició franciscana, tradició que és una de les tradicions de la filosofia cristiana, entre d'altres, que comporta una certa teoria del coneixement, per exemple, un cert nominalisme en certs casos, etc. etc. En aquests casos no hi ha problema. No hi ha problema perquè el filòsof s'enfronta amb una situació que havíem qualificat de normal. Recordem que l'altre dia, ahir, vaig al·ludir simplement a aquesta divisió de Kuhn entre ciència normal i ciència anormal, i la ciència normal és la que es fa o es va fent sense que es plantegin problemes respecte als fonaments de la mateixa ciència. De manera que en el passat, en gran part del passat, no semblava haver-hi grans inconvenients o grans dificultats per al filòsof. Però aquesta pluralitat i multiplicitat ha anat augmentant a mesura que s'ha anat desenvolupant la història. I a mesura, a més, que la gent, sobretot el pensador o l'intel·lectual o fins i tot la persona corrent d'Occident, ha arribat a tenir el que s'anomena des del segle XIX, sobretot a través de Diltai i altres autors, consciència històrica. És a dir, la relació entre el tarannà i la filosofia present o feta o passada és diferent a les diferents èpoques segons, entre altres motius, si hi ha o si no hi ha consciència històrica. Jo no sé si hi havia això que s'anomena consciència històrica en el segle XIII, no ho sé. Potser n'hi havia i potser algun dia un erudit ens descobrirà que al segle XIII tenien tanta consciència històrica com al segle XIX. Però el que sabem nosaltres, el que ens sembla més plausible, és que aquesta consciència històrica sigui una cosa característica dels segles XIX i del segle XX. És a dir, la persona que treballa amb una disciplina determinada es troba no solament amb la disciplina, sinó també amb la història de la disciplina. Això és, sobretot, el cas de la filosofia, com és el cas d'una gran part de les anomenades humanitats. No és sempre el cas de la ciència, és a dir, el científic, posem per cas el químic, s'enfronta amb una sèrie d'investigacions que es fan a l'època i un pot esdevenir un químic, i un químic molt bo, sense necessitat de saber res de la història de la química, per la senzilla raó que la història de la química està ja, per dir-ho així, absorbida dins de la química que està al present. En canvi, no és el mateix cas amb la filosofia per aquesta condició una mica estranya i una mica molesta, si podem dir, que la història de la filosofia sigui una dimensió de la filosofia mateixa. La prova d'això la tenim a tot arreu. En tot ensenyament de filosofia, per exemple, a l'inrevés del que es fa en ciència, el passat sempre surt a relluir d'alguna manera o d'una altra. El físic no es refereix explícitament a Newton, per exemple, encara que les lleis de Newton segueixin sent una de les lleis dins de la mecànica clàssica, però no es refereix a les condicions històriques dins de les quals es va desenvolupar la mecànica clàssica amb Newton. La mecànica clàssica va quedar absorbida dins del desenvolupament de la ciència física i avui dia no hi ha cap físic que estudi directament Newton. En canvi, en filosofia passa, és molt sovint això, que el que ensenya filosofia sap que l'ensenyar filosofia comporta ensenyar certs elements de la filosofia del passat. Entre altres, perquè molts dels problemes filosòfics van ser plantejats en el passat i encara no han estat resolts, ni potser estaran mai resolts. Un exemple ben clàssic i ben típic és l'exemple de Plató. Una gran part, si no, jo de vegades penso, si no tots, els problemes fonamentals de la filosofia estan plantejats tots ells en els diàlegs platònics. Prenem el cas de l'epistemologia, totes les posicions que es poden prendre en epistemologia, almenys les posicions bàsiques, estan manifestades en els diàlegs platònics. Per posar un cas que és ben extrem, una de les tendències avui dia més que fan més furor, o han fet més furor en epistemologia, és la tendència que s'ha anomenat textualisme, és a dir, aquella segons la qual només podem conèixer el text o l'intertext o les relacions entre textos, però no la relació entre el text i la realitat, o si es vol, la relació entre la conceptuació i la realitat. Bé, això va ser dit, naturalment, amb mots diferents i amb un propòsit potser diferent pels sofistes. Alguns dels sofistes van declarar que no podem conèixer les coses tal com són, que el que coneixem és, ho coneixem a través de la interposició de certs conceptes que són, en general, els sofistes del llenguatge. Aquest llenguatge és el que s'interposa entre nosaltres i la realitat directament no és mai coneguda, el que coneguem és els conceptes o el llenguatge, i el que podem fer és traduir d'un llenguatge a un altre amb el que, entre altres pensadors, per exemple, avui dia Rorty anomena un vocabulari, de manera que la filosofia és una col·lecció de vocabularis. Bé, per tant, ens trobem aquí, en el cas de la filosofia, que no és com una altra ciència, perquè el passat és un element fonamental de la filosofia. De forma que el filòsof s'enfronta amb dos aspectes d'aquesta situació filosòfica. Una amb la història i l'altra és amb l'estat present de la filosofia. Allí, això ho vaig dir ahir, també ahir, però vull repetir-ho avui perquè vull començar per la primera part, és a dir, la relació o la situació del filòsof envers la història. És això que m'ha portat a dibuixar malament, però potser tampoc massa ininteligiblement, uns certs diagrames als quals ara ens referirem. Comencem amb aquests diagrames, des d'aquesta part que es marca aquí, fins al final de la pissarra, i això representa diverses maneres diagramàtiques per representar-nos la història del pensament filosòfic. Comencem aquí, i comencem amb la idea, que és tan molt corrent, sobretot des del moment en què s'ha desenvolupat la consciència, la que anomenat consciència històrica, comencem amb la idea de que la filosofia consisteix en una sèrie d'etapes o períodes. Aquesta és la classificació més habitual de la història de la filosofia. De fet, la classificació més habitual de la història de la filosofia és la que s'ha fet també amb la major part de les ciències i fins i tot amb la història política, almenys dins de l'Occident. Edat antiga, edat mitjana, edat moderna, i ara alguna gent està molt inquieta perquè això de que li diguin que ha viscut en una època moderna li sembla no sé si un desdor o un insult i s'anomenen a si mateixos postmoderns. No que diguem, etapes anteriors, antiga, mitja pal, moderna i postmoderna, o el que sigui. Bé, això és una classificació molt clara amb la qual s'enfronta el filòsof, però que no li planteja massa problemes perquè suposa, en principi, que cada filosofia o cada grup de filosofies correspon a l'època. No es planteja, per tant, respecte al passat, el problema de la veritat o la veritat del pensament filosòfic, en el cas que aquest problema de la veritat o la veritat tingui algun sentit, que és també un dels problemes que ens mirarem quan comencem des de demà la part més sistemàtica que serà l'epistemologia. Aquí, per tant, l'història es veu com un desenvolupament i el pensador actual, l'estudiant de filosofia, o que aspira a fer filosofia, es troba al cap d'això i mira la història com allò que l'ha precedit. I la seva tasca és continuar aquesta història d'una manera o d'una altra, prescindint de si hi ha o no hi ha conflictes entre les diverses posicions de la història. Ell dirà, els antics van fer filosofia en la forma que els corresponia, que més era no solament la forma que corresponia a la filosofia del període, sinó també que era la forma que corresponia a la situació general del període, la història, l'articulació en classes, les condicions econòmiques, etc. etc. I el filòsof es planteja amb això i aleshores es diu en una manera molt semblant al científic, seguint fent filosofia, naturalment d'una forma diferent de com s'ha fet, però està sempre en un estat d'inquietud perquè aquesta manera de veure la història s'assembla molt amb la manera de veure de les ciències, llevat d'una excepció que és molt important. El científic té la consciència, que pot ser que estigui equivocada, avui es discuteix molt, té la consciència de que la història d'una ciència és la història de l'acumulació d'uns coneixements. És a dir, la història, per exemple, de la química, i en certs casos la cosa és tan evident que sembla difícil negar-la. un estudiant de química, diguem a finals del segle XVIII, estudiarà la química del flogista. Un estudiant de física després de Lavoisier estudiarà la química de Lavoisier, és a dir, la química tradicional. Un estudiant avui no estudiarà pròpiament la química, sinó la físico-química, és a dir, una disciplina diferent, però que existeix gràcies a que existís la química de Lavoisier, i la química de Lavoisier és existir gràcies a que va existir abans la química del flogista. I aleshores es diu que cada etapa a la història d'una ciència és un avanç respecte a qualsevol ciència anterior. Dic això que ha estat molt discutit avui perquè molts filòsofs neguen que això sigui el cas, és a dir, neguen que hi hagi una acumulació de coneixements, que només hi ha la il·lusió de que s'acumulen coneixements. La meva opinió respecte a això és que em sembla que, de fet, sí, s'acumulen els coneixements, no? Que no ens vinguin amb romanços, que avui dia, per exemple, es coneix molt més bé l'estructura de l'univers en tant que cosmològic del que es coneixia, per exemple, del segle XVII. Per altra banda, és veritat que la nostra idea de l'univers cosmològica té certs supòsits que es poden posar en dubtes i, per tant, no és simplement una acumulació de coneixement. Ja, tenim aquí el lloc que he anomenat la història de la filosofia en etapes anteriores i els filòsofs s'enfronten amb això i no té realment gaires problemes al respecte. Hi ha una altra manera, que avui dia no és molt corrent, però que en el passat era la més corrent d'estudiar la filosofia, enfrontar-se amb la filosofia, i a la qual ja he al·ludit quan he imaginat la possibilitat d'un frare franciscà estudiant filosofia, i aleshores el que estudia és la tradició cristiana i la tradició franciscana. O bé, per exemple, el cas de Sant Tomàs, o el cas d'Albert el Magne, que es troba en el conflicte entre diverses tradicions, la tradició musulmana, la tradició jueva i la tradició cristiana, elegeix la tradició cristiana, però incorpora dins aquesta tradició cristiana certs elements de les tradicions jueva i musulmana. Però, en tot cas, en aquest respecte, la història de la filosofia és la història de les tradicions. I, per conseqüent, podríem suposar que avui dia, si haguéssim de fer la història en aquest sentit, l'hauríem de mirar com de la forma següent. El filòsof, situat aquí, a l'època del temps, escolliria una tradició. Esclar, el sentit de tradició aquí és molt ampli. És el sentit, específicament, que em sembla que s'ha usat alguna vegada en la història de la filosofia. En aquest moment, no recordo exactament l'autor, però em vindrà a la memòria oportunament, que escriu història de la filosofia segons tradicions filosòfiques. No solament a l'edat mitjana, sinó també a l'època moderna. Per exemple, a l'època moderna podria haver-hi una tradició que s'anomenés i que s'ha anomenat també tradició cartesiana. La diferència d'una tradició que és la tradició de Hume, que estan naturalment relacionades, perquè evidentment no són completament diferents una de l'altra, però treballar dins una tradició és una cosa diferent, en molts sentits, de treballar dins una altra tradició. D'això ens hem trobat, en aquest sentit, amb la situació que he intentat descriure, a la qual ja em vaig referir en el llibre La filosofia actual, quan vaig parlar de les tres filosofies. Les tres filosofies són tres tradicions de filosofia. La tradició que s'ha anomenat continental, la tradició anglosaxona i la tradició marxista. Naturalment, això és una simplificació. En primer lloc, la tradició marxista avui dia s'ha desenvolupat de tal manera que no existeix com una tradició, sinó que hi ha una gran multiplicitat d'alternatives dins del marxisme. El mateix passa, de fet, amb l'anomenada filosofia continental i la filosofia anglosaxona. Però això només indica que hi ha un entrecreuament de tradicions avui que no existia, per exemple, fa 15, 20 o 25 anys. Aquesta seria, doncs, la manera de fer filosofia, i el filòsof el que faria aquí seria, en certa manera, escollir una tradició i treballar dins de la tradició. En això en tenim, evidentment, molts casos. Prenem un parell de casos de diverses tradicions, en el sentit en el qual hem entrat en aquest món. Merleau-Ponty treballava dins d'una tradició, que és la tradició de la fenomenologia, completada més o menys per Sartre i per l'existencialisme. Austin treballava dins d'una altra tradició, que és la tradició de la filosofia analítica britànica en la seva dimensió lingüística, a diferència de la dimensió lògica. Avui, per exemple, Quine treballava dins d'una tradició, que és la tradició analítica, però que és la tradició analítica dins de la branca lògica. I així senzillament, és a dir, trobem una sèrie de filòsofs, alguns d'ells extremament importants, que treballen dins d'una tradició i que només en tant es plantegen el problema més o menys inquietant de Què passa amb les altres tradicions? Esclar, una possibilitat és descartar-les. No, no, no penseu, no? Per què? Per què? Una altra possibilitat és la nostra tradició, la que nosaltres entrem, o la que jo entro, és la verdadera, per dir-ho així, i les altres són o falses o dubtoses. Aquesta és una altra situació, i és una situació que li planteja el filòsof una sèrie de problemes, el filòsof que té consciència històrica, i que no s'acontenta simplement de considerar que la filosofia és un desenvolupament sense grans problemes. Bé, aquí tenim la mateixa esquema anterior, llevat que, en lloc de considerar les tradicions en aquest sentit tan lineal, com si cada una fos independent de les altres, considera el fet, que és històric i freqüent, de que a vegades les tradicions s'entrecreuen. I en efecte, això és, de fet, el que passa en el que sempre. Prenem, per exemple, la filosofia moderna i suposem, ara, suposem, per simplificar, insisteixo en això de simplificar perquè no tenim remei de simplificar, suposem que hi hagi dues tradicions de les quals se n'ha parlat molt. De fet, moltes vegades la filosofia moderna, la moderna, entenc, segle XVII, XVIII i gran part del XIX, s'ha classificat en dues grans tradicions que són la racionalista i l'empirista. Aleshores, he vist uns filòsofs, com per exemple Malebranche, treballa dins de la tradició racionalista, uns filòsofs com Locke treballa dins de la tradició empirista. Per altra banda, veiem, de seguida que comencem a estudiar en cert detall el treball filosòfic dins d'aquestes tradicions, veiem que les coses són poc menys clares. Per exemple, en certa manera Locke, en certa manera Locke és tan racionalista com aquest cas. La idea de reflexió és una idea tan racionalista com la que es pot trobar en moltes parts de l'obra espiritual. I el que passa aleshores és que hi ha un entretrobament de direccions. De tant en tant, certes tradicions o direccions o tendències hem trobat indistintament, per no complicar les coses, tradició, tendència, etc. D'una manera interessant. Bé, tenim aquest i ara anem cap a un altre. Aquest, recordo que ahir havia fet referència a propòsit d'una pregunta del professor Ricardes, que va esmentar el mot Zeitgeist, l'esperit de l'època, l'esperit del temps. Aquesta també és una manera possible de veure, de com el professor actual pot veure la història de la filosofia, que és aquesta. Hi ha un desenvolupament de la filosofia en espiral diferent del desenvolupament de la filosofia, diguem, de la ciència acumulativa. La ciència va acumulant. En canvi, en aquest sentit de la filosofia, cada època, diguem, té la seva filosofia, la que correspon a l'època. És això el que s'anomena l'esperit del temps, el Zeitgeist. Aquesta idea que va iniciar, almenys d'una manera formal i completa, Hegel, és una idea molt atractiva, però que té el seu inconvenient. Per exemple, perquè hi hagi Zeitgeist, s'han d'eliminar moltes filosofies. Perquè si agafem certs períodes, veiem com avui dia no hi ha una filosofia sinó una pluralitat de filosofia. No n'hi ha una sinó vàries. Per entendre això bé, podríem fer la comparació entre aquesta situació i la situació política. Si nosaltres prenem la idea de que una època s'expressa políticament d'una sola manera, aleshores naturalment haurem d'eliminar el pluralisme polític. Això ens fa sacrificar una sèrie de posicions i algunes persones pensen que això no és un gran inconvenient, sinó al contrari, un gran avantatge. És molt discutible, jo crec que no és un avantatge, sinó un greu inconvenient, però és una idea que s'ha desenvolupat diverses vegades, és a dir, la idea de que l'esperit de l'època s'expressa filosòficament per mitjà d'un sistema, entre cometes, d'un sistema determinat. En el cas de Hegel això era ben clar perquè ell creia que l'esperit de l'època estava exemplificat en la seva filosofia. Avui dia és molt difícil d'acceptar aquesta idea perquè avui dia el que sembla més evident és el pluralisme filosòfic. De tal manera que el problema que es planteja avui dia és més aviat el problema de la multiplicitat i de la pluralitat que el problema de la unitat. En el cas de Hegel i d'altres partidaris de la mateixa concepció de la filosofia, no hi ha problema perquè han posat de banda tots els problemes possibles. Per una persona com Hegel, o per exemple, la successió de Hegel, els únics, suposo que no avui dia, perquè ja les coses han canviat molt, però durant una certa època haurien cregut que això és possible, serien els marxistes més o menys ortodoxes. que creurien que la filosofia que correspon a l'època, no necessàriament la veritable, perquè el marxisme és només, segons ells, paradòxicament, però això va ser ja ben palesament declarat per Sartre, el marxisme és una filosofia transitòria per arribar al moment en què no sigui necessària cap filosofia. Bé, segons això, segons el marxisme és, diguem, la veritat de l'època i totes les altres són les mentides de l'època. Però això, encara que dona una satisfacció al filòsof que està dins d'aquesta divisió, evidentment, si un creu que està en l'època, aleshores ja un no s'ha de preocupar per la multiplicitat de direccions filosòfiques, per la diversitat de maneres de veure el món, pels conflictes entre diversos tipus de moral o d'ètica, etc., sent i creu que hi ha una manera de veure les coses filosòficament que és la que correspon a l'esperit de l'època. Bé, ho esmento, no perquè cregui que avui dia sigui valuosa, però de totes maneres estic ara designant o dissenyant aquesta mena de dibuixos, aquestes diverses formes de veure la història. Bé, he parlat ja, per consegüent ja no en parlaré gaire més, d'aquesta manera de veure la filosofia que la compara amb la manera, no diré actual, però sí molt corrent de veure la ciència, és a dir, com una acumulació de coneixements. En aquest sentit, doncs, es podria dir el següent. En filosofia, el mateix que en ciència, i hi ha alguns certes raons que donen aquesta concepció, hi ha molts errors i moltes pistes falses i moltes marrades. A la persona que diu o que creu que la ciència, una ciència, qualsevol, la física, la biologia, la química, la cosmologia, etc., la teologia, qualsevol ciència, és un seguit de creixement de coneixements, ignora la història d'aquesta ciència. En tota ciència, fins i tot en les ciències més afirmades, com és, per exemple, la física, especialment la física matemàtica, hi ha hagut, en el curs dels temps, molts passos en fals, moltes marrades, moltes voltes que no han portat a cap lloc. I només al final, ha arribat a predominar aquella teoria o sistema de teories que han estat les que han estat acceptades per la comunitat científica fins al moment en què ha estat necessari substituir-les per altres. Sigui perquè certs fets no encaixen dins d'aquest sistema teòric, sigui perquè els supòsits s'han demostrat falsos o bé dubtosos. De manera que la idea de la ciència com una sèrie d'acumulacions de coneixement és una idea molt simple que s'ha d'examinar, quan s'examina més detall, es veu que hi ha marrades, falses, falses, etc. Però si és així, es podria també considerar la filosofia des d'aquest punt de vista. La filosofia seria també un intent d'acumulació de coneixements. Prenem un cas. Suposem que tenim present una de les teories que, bé, com moltes altres, ja va ser anticipada per Plató. La teoria que, en el sentit tradicional, s'anomena la teoria dels universals. És a dir, quin és l'estatus ontològic dels conceptes, o de les idees generals, o dels predicats, etc. Bé, Plató la va formular d'una manera perfectament clara i la va discutir i va arribar a la seva conclusió de que, a menys que suposem un univers intel·ligible conceptual, no arribarem mai a precisar la natura de cap concepte i, per consegüent, no arribarem mai a precisar la natura de cap realitat perquè el concepte és el model de la realitat. Bé, aquesta teoria, com a teoria, és a dir, com a problema, no ha canviat substancialment en el curs del temps, per això deia jo abans que podíem considerar que gran part dels problemes filosòfics van estar ja plantejats molt temps, i això fa justament que l'ensenyament de la filosofia comporti també l'ensenyament de la història de la filosofia i la referència a filòsofs del passat. Bé, per altra banda, trobem, per exemple, avui dia potser menys, però fa 10 anys, especialment dins de la tradició analítica, trobem molts estudis molt detallats, molt complets, sobre qüestions que poden dir-se també que pertanyen a la teoria dels universals. I si llegim aquests escrits, ens adonem immediatament que són molt més, com diríem els anglesos, o hi veig que avui dia també es diu aquí, sofisticats. És a dir, molt més precisos, molt més adequats, amb exemples molt més rigorosos, amb arguments molt més ben treballats, etc. Molts d'ells, per exemple, en el cas de la teoria dels universals, examinen la natura, estructura dels llenguatges i veuen si en efecte un universal és lingüístic o no és lingüístic, i si és lingüístic, quina mena d'universal lingüístic és, etcètera, etcètera. És a dir, una sèrie d'investigacions que no es troben en Plató. En aquest sentit, evidentment, podríem dir, i no estaríem completament equivocats, que hi ha hagut també, i és esperar que hi hagi, un cert progrés. No he emprat abans aquest mot, però emprem-lo, encara que sigui un mot molt discutible, un cert progrés en l'evolució del pensament filosòfic. Per altra banda, aquesta idea topa també amb grans dificultats, perquè el progrés, miris com es miri, si comparem aquest progrés del qual es parla de caràcter filosòfic amb el progrés científic, veurem que hi ha diferències apreciables. Alguns autors feiaraven diran que no hi ha cap diferència, veritat, i més o menys el mateix, són alternatives, vocabularis, etc, etc. Però a mi em sembla dubtós, em sembla que si mirem bé la història de la biologia, serà molt difícil comparar-la amb la història de la filosofia en aquest sentit. En primer lloc, amb la història d'una ciència, no solament hi ha el creixement de coneixements, sinó coneixement substituït per altres coneixements. Posem un cas que és ben clar, una certa mena de coneixements importants i declarats veritables durant molts anys va canviar des del moment en què es va desenvolupar la genètica pel descobriment del codi genètic. El codi genètic va aportar no solament nous coneixements, sinó que va remodelar la biologia, cosa que no passa amb la filosofia o no ha passat amb la filosofia. De manera que jo diria, en aquest cas, que un filòsof actual es troba amb la filosofia en una situació molt més difícil i compromesa. I a més, passa això, sobretot, i és el que jo volia arribar. Un biòleg actual es troba de vegades amb teories alternatives. Hi ha discussions dins de la ciència, evidentment. Hi ha discussions sobre si, per exemple, com interpretar certs resultats. I la interpretació dels resultats dona doncs, conseqüències diferents. O si són admissibles o no admissibles tals supòsits. En certes ciències, especialment en les ciències formals, això és més evident encara, perquè tota una ciència es desenvolupa d'acord amb certs supòsits, tal com la matemàtica. No és la mateixa matemàtica, la matemàtica intuïcionista, que la matemàtica hilbertiana, per exemple. No és que cada un d'ells pensi que un número és diferent o que una figura geomètrica és diferent, però comporta una reinterpretació tan radical de l'estructura teòrica de la ciència corresponent que podem dir que aquí ens trobem amb la situació de que, encara que hi hagi alternatives, són alternatives de caràcter molt diferent que les alternatives filosòfiques. Són alternatives que es refereixen al mateix objecte, o al que se suposa que és el mateix objecte, i que a més el tracten amb els mateixos mètodes, és a dir, el mètode de les ciències no pot ser més deductiu, pot ser més inferencial, pot ser més inductiu, pot ser més com Peirce indicava, no una inducció ni una deducció, sinó el que ella demanava abducció, pot ser el que es vulgui, però de totes maneres tothom reconeixerà que es tracta més o menys de la mateixa ciència. Posem un cas, potser seria anecdòtic, suposem que bé, ara que venen tanta gent de fora, vull dir, de fora del planeta, i tantes en banca, aleshores jo no sé per què a algú no se li fa una pregunta que seria normal. És a dir, se'l porta a la universitat i se'l fa estudiar a la Facultat de Ciències, després a la Facultat de Filosofia i després se li fan més preguntes. Però això no s'ha fet fins ara. Però el dia que es passi, suposo que el resultat serà ben clar. El resultat serà que aquest senyor, que ve de fora, que per tant, en certa manera, no coneix coses de dintre, però el venir de fora li agrega una certa distància temporal i espacial, sobretot, que fa que aquest distanciament el porti un judici més clar, en certa manera. Jo no vull dir que el distanciament sempre porti un judici més clar, perquè moltes vegades, quan s'ignora el que passa dintre, s'ignora el que és essencial. Donem un cas anecdòtic, si vostès veuen o vosaltres veieu, a través d'un cristall, en una altra habitació, sense sentir cap soroll, la gent ballant, per exemple, el rock, us direu, què passa? Perquè aquesta gent són folls. Què fan aquesta gent sacsejant-se d'aquesta manera tan desaforada si un no escolta al mateix temps la música? Això vol dir que moltes coses s'han de veure des de dintre. Només quan estem a l'altra habitació ens adonem que aquests moviments corresponen més o menys, no sempre de manera adequada, als sons que es produeixen. I això seria el perill que podia tenir el viatger de fora, veritat, que arribés aquí i no sentís la música, només veiés els moviments. Bé, suposo que aquest problema, vinc a suposar ara, per simplificar les coses, que aquest problema s'ha solucionat, que no hi ha problema respecte a veure les coses des de dintre i que veu les coses desapassionadament i amb objectivitat. Em sembla a mi que l'habitant de fora dirà que si hi ha alternatives a la ciència, són de caràcter molt diferent de les alternatives que hi ha a les filosofies. És a dir, hi ha, per exemple, hem parlat de la biologia, hi ha interpretacions diverses, fins i tot del codi genètic, però hi ha coses en les quals tots els científics estan d'acord. És clar que es pot dir, oh, escolti, és que això de que els científics estiguin d'acord no vol dir res, efectivament no vol dir res, en certa manera. Podrien haver-se conciliat i reunit tots en una habitació obscura i haver arribat a un cert acord que no tingui res a veure amb la realitat amb la qual es tracta. Tant, de manera que l'estar d'acord, allò que s'anomena la comunitat científica, o avui s'anomena la comunitat epistèmica, que és una de les maneres amb les quals es tracta de solucionar el problema de si una cosa és veritable, acceptable o no acceptable, és també dubtosa. Però prenem ara les coses amb una mica menys de profunditat, amb una mica superficialment. Jo crec que el marcià o el jupiterià o el que vingui, després de passar uns quants anys estudiant a diverses facultats, ens dirà, mira, jo em sembla que els químics, sí, fan una cosa i sembla que més o menys fan la mateixa, que tenen alternatives, però no són tan fantàstiques ni tan tremendes. De fet, uns s'entenen amb els altres, parlen el mateix llenguatge, diguem això. Mentre que he visitat una facultat de filosofia i veig que no solament sembla que no parlin del mateix, sinó que parlen diferents llenguatges. O potser parlen diferents llenguatges perquè no parlen del mateix. O potser no parlen de res i només parlen de llenguatges. És a dir, es trobarà amb aquesta situació amb la qual no sabrà què fer, però que reflecteix una situació real. La situació real de l'alternativitat de les posicions filosòfiques. I és aquesta amb la qual jo crec que el filòsof es troba. I és a la qual em referiré quan parlaré de les diferents maneres d'enfrontar aquesta situació i la solució que hi proposa algunes vegades i que anomeno integracionisme. Bé, en cas d'una altra, que seria aquí he posat dos tipus de desenvolupament cognitiu acumulatiu, i els he posat això perquè en un cas es comença amb poc i s'acaben més coneixements. En altre cas es comença pretenent que es coneix moltes coses i després anar eliminant les coses que no es coneixen, per quedar només amb les coses que se suposa que es coneixen amb seguretat i amb certesa. Però els dos tenen aproximadament la mateixa estructura teòrica. Bé, aquí n'havia posat una altra que no l'havia comentat, però que està molt dins de supòsits de certes filosofies, sobretot de filosofies del passat, i fins i tot de certes evolucions científiques. I és la suposició de tipus platònic, evidentment, aquesta és una tesi platònica que està corrent, diguem, a través de moltes concepcions filosòfiques i científiques, segons les quals hi deu haver una veritat o un seguit o una sèrie de veritats. I que tant la ciència com la filosofia, de diferents maneres, estan tractant d'assolir el coneixement de quines són aquestes veritats. La veritat és la reflexió completament exacte del concepte del món per una sèrie de conceptes, és a dir, el que s'anomena, per exemple, hi ha un llibre molt discutit de Rorty, la filosofia i el mirall de la natura, que ha tractat de criticar i molt certament aquesta idea segons la qual els conceptes reflecteixen la realitat com si fos un mirall. Bé, aquesta idea de tesi d'origen platònic, però que s'ha desenvolupat a través de tota l'època moderna fins a tot fins a l'època actual, consisteix en aquesta, aquesta suposició de que hi ha una veritat o sèrie de veritats i que el que pot fer el filòsof és aproximar-se el més possible fins un dia potser que arribarà al coneixement total d'aquestes veritats. I al·ludir això perquè avui dia no es planteja aquest problema en aquest sentit. En canvi es planteja una sèrie d'alternatives filosòfiques. I és aquestes a les quals jo voldria ara parlar una mica. Em sembla a mi que la situació filosòfica, tal com es plantejava, recorden que el primer dia vaig començar a parlar de què era el que imperava en filosofia en tals llocs, en tals indrets, en tals moments. I deixem-me que vagi altra vegada en aquesta situació i em pregunti què fa el filòsof quan es troba i descobreix que hi ha alternatives filosòfiques. El filòsof que no coneix, o que coneix, perquè una cosa és conèixer, com en tot, i l'altra és realment donar-se compte de, o realitzar. Coneixem moltes coses que no realitzem, en el sentit potser anglès del mot, que no ens fan efecte. Els sabem que existeixen, però és igual, procedim d'una altra manera, com si aquestes coses no existissin o com si aquests problemes no s'haguessin plantejat. Dic això perquè seria absurd pensar que a l'època actual hi ha hagut certs filòsofs que no han tingut problemes al respecte perquè no sabien que hi havia altres tradicions. Això és molt improbable, veritat. Tots els anglesos, i tots els filòsofs anglesos sabien que havia existit un filòsof que es deia Heidegger. El que passa que Heidegger no era operant dins de la filosofia anglesa en el temps de Hegel, que va escriure justament una sèrie, el primer i gairebé l'únic que va escriure en aquella època, Horizon, una sèrie d'articles sobre Heidegger, sobre Sartre. Bé, sabien perfectament, o saben perfectament, que hi ha altres filòsofs. Els filòsofs, diguem, continentals, Merleau-Ponty o Sartre, bé, sabien que hi havia un filòsof que es deia Bertrand Russell, no? I un altre filòsof, potser, que es deia Gilbert Ryle, i un altre filòsof que es deia C.D. Broad, però és com si no existissin. És a dir, procedien filosòficament com si aquestes filosofies no tinguessin cap vigència. Bé, la situació la qual jo vull plantejar és la situació d'un filòsof que no solament sap que hi ha aquestes alternatives, sinó que es proposa fer alguna cosa amb aquest, al respecte. Clar, hi ha diverses maneres d'operar en aquest sentit i aquestes maneres, d'un cert punt de vista, són ja clàssiques. Que consisteix en dir... perdó, molt bé, puc continuar? Sí. Que consisteix en dir, suposem que hi hagi diverses alternatives filosòfiques, que en l'època actual han estat alternatives tals com el marxisme, la filosofia lingüística, l'existencialisme, l'estructuralisme, el postestructuralisme, el que es vulgui. Aquestes són alternatives filosòfiques que tenen certes relacions unes amb les altres, però que evidentment cada una procedeix a la seva manera i amb llenguatges diferents i amb preocupacions diferents. Suposem a més que, reconeixent l'existència d'aquestes alternatives, estimem que n'hi hagi algunes que es puguin dir, una o vàries, que es puguin dir veritables o almenys acceptables o almenys aplicables. Dir que són veritables o verdaderes és una cosa problemàtica, tan problemàtica com ho és el problema de la veritat, del qual referiré oportunament, potser començant des de demà, en què ens iniciarem més formalment en temes d'epistemologia. Però de moment deixem-ho tot una mica a l'estat de confusió. Suposem que no parlem de veritat, sinó d'aplicabilitat o d'acceptabilitat, etc. Parlem d'acceptabilitat, acceptable. Tal teoria és acceptable en un sentit molt semblant a com diem, suposem que hi hagi una pluralitat de partits polítics, es necessita ser una mica bèstia per dir que un és verdader i l'altre són falsos, no? Es direm, tal és millor, tal és pitjor, tal és acceptable, tal és acceptable, tal m'agrada, tal no m'agrada, etc. Però no posarem el problema de la veritat en el sentit clàssicament epistemològic de la veritat. Bé, per això proposo ara parlar d'acceptabilitat, més aviat que d'altra cosa, i també potser d'aplicabilitat, perquè si preferim una alternativa sobre l'altra dient que és acceptable però no aplicable, en cap sentit, direm una cosa perfectament comprensible perquè la idea d'aplicabilitat no es deriva lògicament de la idea d'acceptabilitat i viceversa. Però el fet que una idea no es deriva lògicament de l'altra no vol dir que no estiguin relacionades i en la pràctica l'aplicabilitat està molt relacionada amb l'acceptabilitat. Parlem doncs simplement i neutralment d'acceptabilitat. Suposem doncs que hi ha una sèrie d'alternatives filosòfiques, diguem una sèrie de tendències, com s'ha dit, una sèrie d'escoles, i que el pensador està interessat en veure quina escola elegirà, o potser cap d'elles, o potser diverses d'elles, o potser combinant unes amb les altres. Hi ha aquí diverses possibilitats que ja van ser establertes dins de la filosofia antiga, clàssica, quan hi havia una sèrie de posicions determinades per la següent sèrie de decisions. Suposem que es tracta de doctrines. Aleshores podem dir una és l'acceptable i les altres totes són inacceptables. que en aquest cas gairebé podríem arribar a dir una és verdadera i de les altres són falses. Naturalment, això té un nom, hem tingut un nom a tota la història de la filosofia, és dogmatisme. És clar que el que diu que tal doctrina és veritable procura demostrar-la, però ningú ha dit que el dogmatisme no procura demostrar. Justament, la major part d'arguments que s'han desenvolupat en el curs de la història han estat per gent dogmàtica. Si un no creu massa en una certa posició, no serà tan rigorós i tan persecutori, per així dir-ho, en els arguments. Els arguments es desenvolupen amb més virulència com més dogmàtica és la posició adoptada, perquè naturalment es tracta de demostrar que aquella posició és la veritable, és l'única acceptable. Això fa que, com tots sabem, dins de les religions, sobretot de les teologies, hi hagi molt més arguments que dins de les ciències. La ciència no necessita tant d'argument. Li són suficients altres condicions i altres aspectes o altres elements. Bé, aleshores, aquesta posició segons la qual una i solament una és acceptable, totes són inacceptables, és la posició dogmàtica, que repeteixo, no equival a la posició irracional. Una posició dogmàtica, al contrari, acumula la racionalitat perquè necessita cada vegada més arguments per defensar-la. Bé, prenem una altra, que és, evidentment, també presa d'una decisió antiga. Totes les alternatives, totes les doctrines són falses. Totes són inacceptables. Bé, al dir això, també hi ha un terme antic i clàssic per la idea de que totes són inacceptables, que és l'escepticisme. Però jo faria aquí una diferència. Recordeu que ahir o abans d'ahir me'n referia a l'escepticisme i deia que en el sentit veritable del mot l'escèptic no és el que descreu, sinó el que investiga. El que precisament per no estar segur d'una cosa investiga per trobar la veritat. De manera que aquí potser el mot escèptic no s'hauria de emprar, s'hauria d'emprar més aviat l'agnòstic, l'agnosticisme. Perdó, canviem això. Un minut, canviarem i continuaré.